Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia. Es va consolidant el contrast tèrmic de temperatures mínimes i màximes. Fred al matí i temperatures agradables al migdia.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Amb aquestes imatges de disturbis a Barcelona, i us parla algú que les ha vist de ben a prop, de fet, he estat tots dos dies cobrint-les, imagineu-vos ara, haver arribat fins a Pals, però vaja, jo he estat aquests dos dies cobrint per un altre mitjà aquests disturbis a Barcelona, i us puc confirmar que ni hi ha infiltrats, algun n'hi haurà, però que la majoria de persones que estaven a primera línia llançant pedres, no són persones infiltrades, són persones que estan fins allà on vosaltres sabeu, estan cansats de la situació actual i creuen que aquesta és la millor manera d'actuar. Fins quan durarà aquesta forma d'intentar protestar? Doncs no ho sabem. El que sí que sabem és que s'ha d'actuar d'alguna manera, que aquesta no és la manera, que aquesta no és la manera que donarà resultats, però penseu, les imatges que vam veure ahir i abans d'ahir no són tan diferents que les que es veuen cada cap de setmana a París als Camps Elisis amb les armilles grogues, o les que es veuen constantment a Hong Kong, per exemple, justament ahir a Hong Kong no es va poder dur a terme una sessió al Parlament per protestes dels ciutadans que van impedir-ho. I això no els treu la raó, no? El que està clar és que la forma de fer del moviment independentista fins ara havia estat molt clara i que era un orgull per tots els seus representants i també per tots els ciutadans que es deien independentistes, i que jo crec que això no es pot deixar malmetre així com així. Són les 8 i 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tindrem avui al Supermatí? Doncs tota la informació del que està passant al Baix Empordà, més enllà de la sentència, perquè sembla que ara les reaccions a la sentència van una mica a la baixa, més enllà de dos talls de carretera que va haver-hi ahir, una Torroella al pont a l'entrada i una altra a Corçà. Aquesta reacció de moment va a la baixa, tot i que demà hi ha una vaga general convocada, també al Baix Empordà, òbviament, i que haurem de seguir tot el que estigui passant en directe a la nostra web i també aquí al Supermatí. Però fins que això no arribi, doncs tota la informació del que està passant al Baix Empordà, i també avui entrevistarem a 9:15 la Montse Bassa, que és diputada d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, és la cap de llista del partit a les properes eleccions per Girona i és la germana de Dolors Bassa. Li preguntarem per com està la família ja 3 dies després que s'hagi conegut la sentència. A banda d'això, informació que us porta a la redacció d'informatius de Ràdio Capital. L'Ajuntament d'Albons ampliarà i reformarà la seu de l'Ajuntament. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. El primer que es farà serà substituir les escales de l'entrada de l'Ajuntament per rampes, per fer-ho inclusiu, i es canviaran les bigues del terrat per fer un nou forjat que permetrà ampliar l'espai i tenir un arxiu municipal més gran i un nou despatx. El cost serà una mica superior als 85.000 euros.
Palamós i Sant Joan tindrà la cursa de la dona i arribarà el proper diumenge 20 d'octubre. Bon dia, Eugènia Güell.
Bon dia. L'Associació Dones de Palamós i Sant Joan organitzarà aquesta cursa solidària en benefici de la Fundació Don Colliga.
A més, una altra notícia. El Terracota Museu de la Bisbal presenta divendres, és a dir, demà, una nova exposició, i mentrestant els seus treballadors s'han adherit a la protesta per la sentència dictada pel Tribunal Suprem contra els líders independentistes. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia. El Terracota Museu de la Bisbal presentarà aquest cap de setmana una nova exposició de Xavier Macero, anomenada Continents, mentre s'anuncia que els treballadors del museu han decidit cobrir amb un vel negre una de les seves peces més representatives, en protesta per la sentència del Suprem.
I el fet de que l'hagin tapat, crec que li dona un drama molt i molt interessant a tota la qüestió, però s'il·lustra molt bé.
Era la veu de Javier Garcés, l'autor de l'obra escollida, El Carlets Negre.
Aquest diumenge, Santa Cristina d'Aro organitzen un anellament científic d'ocells silvestres, Eugènia.
Sí, és una activitat mediambiental gratuïta i no fa falta inscripció prèvia. Tindrà el punt de trobada a la zona esportiva del municipi a les 10 del matí.
I altres notícies, per exemple, que Begur se suma el 16 d'octubre, de fet es va sumar ahir al Dia Mundial de Conscienciació de l'Aturada Cardíaca. Entre les activitats més destacades de la jornada hi va haver una exhibició de vehicles d'emergències i tallers de reanimació cardiopulmonar i ús de desfibriladors. Això és el que va passar aquest dimecres 16 d'octubre a la plaça Lluís Esteve i Cruanyes, que va acollir aquest Dia Mundial de la Conscienciació de l'Aturada Cardíaca sota el lema "Tots els ciutadans del món poden salvar una vida", un seguit de propostes amb la voluntat de conscienciar la població sobre l'aturada cardíaca i com les maniobres de reanimació cardiopulmonar poden salvar una vida. Una altra notícia, que la 15a edició de la trobada Tintinaire de Catalunya es farà a Begur, ja ho sabeu, però és que això ja queda menys. Tindrà lloc els dies 26 i 27 d'octubre amb la col·laboració de l'Ajuntament de Begur, el Centre Cultural Escoles Velles, el Castell de Begur i Scat Scooters Club Begur. Ja ho sabeu, la trobada Tintinaire de Catalunya és un esdeveniment itinerant que plega cada any desenes de curiosos i aficionats de l'univers de Tintin, el mític personatge creat per el dibuixant belga George Emmy, més conegut com Hergé, que enguany aterra a Begur després d'haver passat en anteriors edicions per poblacions d'arreu del país. I no us perdeu, sobretot, ja en parlarem després, durant l'informatiu en parlem, però no us perdeu, sobretot, el cartell que han fet per aquesta trobada Tintinaire de Begur. És un cartell molt xulo, i a més, per la gent de Begur, a qui li agradi Tintin, és un cartell que s'ha de guardar, perquè és preciós. És un dibuix, imita una vinyeta de Tintin que arriba al castell de Begur. És molt xulo i és per guardar. Després en parlem. El temps.
Bon dia. Mica en mica es va consolidant l'ambient fred que ens recorda que la tardor ha de començar a marcar la meteorologia. I això ho notem objectivament a les temperatures. A la Bisbal, el descens tèrmic ha estat evident des de començament de setmana fins avui, i això s'ha notat sobretot a la temperatura mínima, que dilluns va ser de 16,8, dimarts de 10,8 i ahir dimecres de 8,5. La tendència és clara i entenedora. La tardor avança imparable. Els dies es fan curts i les nits, mica en mica, més llargues. L'atmosfera es refreda. I això és el fet més noticiable, sense cap dubte. D'altra banda, no preveiem gaire més canvis per comentar. Poques novetats per a una jornada de dijous que serà bàsicament estable i assolellada, amb la distorsió del pas d'algunes bandes de núvols, estones més trencats i estones més densos. A la informació del temps de les últimes jornades quasi podríem fer allò de copiar i enganxar. Els meteoròlegs de torn quasi entrem en mode avorriment. Que tingueu un bon dijous!
Gràcies. M'ha fet gràcia això del copiar i enganxar. A veure si hi ha algun canvi. Ara, la cançó del dia és sorpresa, també us sorprendrà moltíssim sentir la Rosalía. En casa sé que nascú per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. Us sorprendrà saber que Rosalía ha superat els 1.000 milions de reproduccions amb el vídeo Con Altura, en un moment en què ha guanyat el Premi Ondas al Fenomen Musical de l'Any. Per aquests motius, o Con Altura no, sinó aquest Milionària, que ha sonat moltíssim, però no ens cansem de sonar, d'escoltar-la, i menys aquesta hora del matí, les 88 minuts, la Rosalía, Milionària, a Ràdio Capital. Fins ara.
Kimoni la mixta. Cada dia celebrant el meu cumpleanys. I dos jo parts corrent pel jardí de casa. El que voldria és tenir Kimoni, només vull veure bitllets de 100. Kimoni, signada el dòlar dintre la ment. Kimoni, només vull veure bitllets de 100. Kimoni, signada el dòlar dintre la ment. Porto dos o de març, fets de mà, coberts de diamants, i un bloc de caviar bang-bang que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat perquè m'obri els regals de Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol en gelat. Cada xampà tot tinc botelles, bau tot juliol, compro una estrella. Tinc una illa que tenc que voldries tenir. Pocket money, man. Només vull veure bitllets de 100. Pocket money, man. Sent el del dòlar dintre la ment. Pocket money, man. Només vull veure bitllets de 100. Pocket money, man. Sent el del dòlar dintre la ment. Pocket money, la mix. Pocket money, man. Pocket money, man.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Quatre minuts i serà un quart de nou. Vinga, comencem el repàs informatiu del dia al Baix Empordà. I comencem per Albons. És un dels pobles que no solem anar-hi i avui diem, doncs va, que hi ha notícies que són interessants i que hem d'explicar. Per exemple, i no passa cada dia, que l'Ajuntament d'Albons hagi adjudicat les obres de reforma i d'ampliació del seu ajuntament. Des del consistori defensen que és un projecte que respon a una gran necessitat perquè què passa perquè la seva seu sigui un espai inclusiu. I no ho era fins ara i no passa cada dia, com dèiem, que un ajuntament doncs ampliï i reformi el seu ajuntament. Pedro Ruiz.
Se n'ocuparà del projecte l'empresa Excavaciones Empordán per un import de més de 85.000 euros. Es farà una entrada de l'Ajuntament que permeti que hi pugui accedir tothom i també es canviaran les bigues actuals per fer un nou forjat. Aquest forjat s'estendrà per ampliar les dependències i fer un arxiu municipal més gran i un nou despatx. L'alcalde d'Albon, Joan Ostenc, ha dit a Ràdio Capital que la setmana vinent es reuniran amb els arquitectes per planificar les obres. El contracte té un termini d'execució de 3 mesos. Ostenc considera que és un pas molt important pel municipi i que era urgent posar-hi solució.
Al segle que estem, per entrar al nostre ajuntament, una persona amb minusvalia no pot entrar. Hi ha 9 esgarons per entrar. Això no està ni permès. Per entrar a l'Ajuntament, una persona que tingui dificultats per la mobilitat no pot fer-ho ell personalment. Ha de fer venir algú de la família, algun amic, o etc. No pot entrar perquè hi ha 9 esgarons. Doncs és eliminar aquests esgarons d'entrada a l'Ajuntament, que pugui venir una persona en cadira de rodes o com sigui, a menys valia que pugui entrar ell mateix.
Ens agrada escoltar alcaldes amb aquesta contundència que són gràfics, explicant què és el que passa fins ara a l'Ajuntament d'Albons i què és el que s'ha de fer, com ha de quedar l'edifici, perquè a més és la seu de tothom, de tots els ciutadans d'Albons, per tant, això s'ha de canviar. També volem alguns detalls més de com es farà aquest projecte. Pedro.
El primer que es farà serà reemplaçar les escales que permeten l'accés al consistori per una rampa, de manera que les persones que tenen alguna minusvalidesa puguin accedir per elles mateixes a l'Ajuntament i no es trobin amb aquest impediment actualment existent. D'altra banda, han detectat que hi ha vigues que s'estan obrint i deteriorant, de manera que resulta perillós i pot comprometre l'estabilitat de la teulada. En aquest sentit, faran un forjat nou que ho reforci i ampliaran
l'edifici, de manera que tindran més espai per ampliar l'arxiu municipal. Per Hostenc, l'actual arxiu ha quedat petitíssim i, malgrat la digitalització de la majoria de documents, com afirma, encara necessiten espai per posar tot allò del que actualment disposen. Finalment, aquesta ampliació també permetrà almenys fer un nou despatx. De fet, aquesta és la idea que es vol dur a terme. Sobre l'inici d'execució de les obres, primerament es farà la reunió de la setmana que ve per detallar la planificació a realitzar i es marcarà el tret de sortida de les mateixes.
Acabem d'arribar a un quart de nou del matí. Això és el Supermatí de Ràdio Capital. Una bona notícia, una notícia que ens agrada, que és aquesta nova cursa per la dona, que tindrà lloc aquest diumenge, que és 20 d'octubre, una cursa a Palamós i Sant Joan, en benefici de la Fundació Encolliga. L'organitza l'Associació de Dones de Palamós i Sant Joan. Bona notícia, perquè és una nova cursa que esperem que tingui molt d'èxit a Palamós. Eugènia Güell.
Sí, l'activitat esportiva és apta per tothom i es pot fer corrent o caminant, amb un recorregut de 6 quilòmetres. Sortirà a 2:15 del matí de la zona d'estenedor de xarxes del Port Pesquer de Palamós, però abans de la cursa es faran estiraments i una activitat de zumba a l'acabar.
I es tracta d'una cursa solidària, no?
Sí, el preu d'inscripció amb la samarreta inclosa és de 7 euros i els beneficis aniran a la Fundació Encolliga Girona, que ofereix suport psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars per millorar el seu benestar i qualitat de vida. Hortensia de Porto, delegada d'Encolliga a Palamós, ha explicat exactament a què es destinaran els recursos.
Des de la delegació de Palamós ens sentim molt agraïdes. Els diners serviran per a investigació i també per a seguir atenent els malalts de càncer i les seves famílies, per a poder-los seguir donant els serveis de fisioterapeutes, psicòlegs i les diferents teràpies i tallers que fan més suportable la malaltia.
Les inscripcions es poden fer el mateix diumenge de la cursa a partir de 8:45, però també abans a través del web curses.cat/donapalamos2019 o per correu electrònic.
Moltes gràcies, Eugènia. Com una altra associació de dones, això en aquest cas l'Associació de Dones Santa Cristina d'Aro Ermessenda, l'Ajuntament de Santa Cristina i el Grup de Natura Externa, que és un grup molt actiu en la protecció dels ocells del Baix Empordà, doncs aquestes tres entitats organitzen aquest diumenge també un anellament científic d'ocells silvestres. Hi pot participar tothom, oi, Eugènia?
Sí, és un pla de diumenge gratuït i pel que no cal inscripció prèvia. A les 10 del matí hi ha el punt de trobada a la zona esportiva del municipi, des d'on s'anirà a fer l'anellament ornitològic, que té un triple objectiu: donar a conèixer la nostra fauna, les seves característiques biològiques i la importància de la seva conservació. L'acció mediambiental comptarà amb la presència de Josep Maria Pitu Bas, doctor en biologia i professor de la Universitat de Girona, i Jaume Ramot, que és el president d'Esterna. Des de l'organització es recomana els participants de la sessió ornitològica que vinguin amb calçat de muntanya, aigua i protecció solar.
Gràcies, Eugènia. Volem algun detall més d'això. En què consisteix aquest anellament d'un ocell?
Bàsicament es tracta del marcatge individual de les aus i, per tant, es col·loquen unes anelles metàl·liques numerades a les potes dels ocells salvatges per intentar determinar els seus moviments i obtenir també informació del tipus, com la seva taxa de supervivència o grau d'afinitat per una localitat determinada. Qualsevol registre d'un ocell anellat, ja sigui a través de la seva recaptura i posterior alliberament o bé també per la seva recuperació final un cop mort, pot oferir una gran quantitat d'informació sobre la seva biologia, especialment per que fa els seus desplaçaments.
Les 8 i 19 minuts, anem cap a la capital de la comarca, anem a la Bisbal d'Empordà. Està a punt d'inaugurar-se una nova exposició que s'anomena Continents, de Xavier Massero. Els treballadors del Terracota Museu de la Bisbal s'adhereixen a l'acció de protesta de diferents museus i centres patrimonials i cobreixen amb un vel negre una de les seves peces més representatives. Des de la Bisbal, Manel Magrinyà.
En efecte, es tracta d'una iniciativa que pretén reivindicar la via del diàleg per resoldre la problemàtica política entre Catalunya i Espanya i vol ser un rebuig frontal a la criminalització del conflicte. L'obra escollida ha estat El carlet negre, de Javier Garcés, i l'acció compta amb el vistiplau de l'autor. Aquesta protesta artística es va iniciar al Museu dels Sants d'Olot, que dilluns passat va cobrir amb un vel negre noves cultures de la seva col·lecció permanent. Van seguir la iniciativa al Museu d'Arqueologia, a les seus d'Empúria, Girona i Barcelona, l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, el Museu Cultural Urgell-Tàrrega i ara s'hi afegeix el Terracota Museu de la capital del Baix Empordà. Javier Garcés, l'autor de l'obra escollida per l'acció, dona la seva opinió per Ràdio Capital.
El fet que hagin escollit la meva peça per donar visibilitat a això, entre l'orgull, que li dona una importància, i el fet de que l'hagin tapat, crec que li dona un drama molt i molt interessant a tota la qüestió. Si a mi me van enviar la foto, me van dir que jo els hi vaig dir de seguida perfecte.
Això és el que està passant des de la Bisbal. Manel, però aquesta acció de protesta coincideix amb la inauguració d'una nova exposició.
Doncs sí, precisament divendres a 7:45 del vespre s'inaugura la Peixera, que és l'espai del museu dedicat a la promoció de la creació artística contemporània, l'exposició Continents, de Xavier Massero. Es tracta d'una instal·lació escultòrica d'inspiració clàssica i mirada contemporània, un espai on els atuells són continguts en ells mateixos i que ha tingut un gran èxit de públic i crítica en els llocs on s'ha exposat. Així doncs, els amants de les arts plàstiques tenen una cita divendres al Museu Bisbalenc i les persones que s'acostin al Terracota Museu gaudiran, a més, del ja clàssic Carlet Negre, l'obra de Javier Garcés, ara en procés de dol per l'estat de dret a Espanya.
Les 8:21, Begú s'assuma al Dia Mundial de la Conscienciació per l'aturada cardíaca. Miquel 40.
Ahir dimecres, la plaça Lluís Esteve Cruanyes de Begú va acollir en el marc del Dia Mundial de la Conscienciació de l'aturada cardíaca i sota el lema Tots els ciutadans del món poden salvar una vida, una sèrie de propostes amb la voluntat de conscienciar la població sobre l'aturada cardíaca i com les maniobres de reanimació cardiopulmonar poden salvar una vida. La jornada va tenir lloc entre les 4 i les 6 de la tarda i els organitzadors van ensenyar a tothom que ho desitgés, a través de tallers, com es pot realitzar la reanimació cardiopulmonar o com utilitzar els desfibriladors externs automàtics que hi ha instal·lats pel poble. A més, a la diada també s'hi va poder conèixer de primera mà com són els vehicles del SEM, el Sistema d'Emergència Mèdiques, de la Creu Roja i la Policia Local de Begú i de Palafrugell.
I Begú, clar, és factible posar en pràctica a Begú aquests coneixements? Com estan el poble en matèria de desfibriladors?
Això va passar a Begú, un municipi que actualment compta amb una xarxa de 8 desfibriladors d'accés públic distribuïts pel nucli de Begú, espais esportius, Esclanyà i les diferents platges. El desfibrilador extern automàtic permet analitzar el ritme cardíac, identificar les arrítmies mortals que requereixen la desfibrilació i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme viable amb nivells alts de seguretat. Una vegada connectat, el desfibrilador proporciona instruccions sonores a qui el fa servir. L'aparell avalua les constants vitals i mai fa una descàrrega si no és necessària. Les aturades cardíaques constitueixen un important problema de salut pública i poden afectar qualsevol persona de forma inesperada. Davant d'aquestes situacions, l'inici precoç de la reanimació cardiopulmonar i la ràpida desfibrilació en un màxim de 10 minuts milloren l'índex de supervivència en més d'un 70%, i d'aquí la importància de disposar de desfibriladors accessibles a tothom.
Les 8:23, us parlaré d'un personatge del còmic, que de qui ja hem parlat abans, per tant no tindrà gaire sorpresa, però algunes pistes, per exemple, no sap ben bé d'on ve el seu nom, perquè el seu nom podria venir de Martín, d'Agustín, perquè és la seva, aquesta repetició de síl·labes del nom d'aquest personatge, doncs és molt habitual fer-la amb aquests noms. A finals del segle XIX hi havia un dibuixant que ja havia creat un personatge infantil amb el mateix nom i s'assemblava molt. Milú, que és el gos d'aquest personatge, va ser la primera, el nom de la, era el nom de la primera nòvia de l'autor. Són alguns detalls, algunes curiositats que defineixen el personatge de qui parlem de seguida, que és Tintín, que arriba a Begú.
La trobada Tintinaire de Catalunya és un esdeveniment itinerant que aplega cada any desenes de curiosos i aficionats a l'univers de Tintín, el mític personatge creat pel dibuixant belga Georges Rémy, més conegut com Hergé, i que enguany aterra a Begur després d'haver passat en anteriors edicions per poblacions d'arreu del país com Martorell, Sabadell, Figueres, Mataró, Valls, Palma de Mallorca, Terrassa, Sant Andreu de Palomar, Ripoll, La Garriga, Cornellà o Sant Cugat del Vallès i Cervelló. Gemma Coll, regidora de Cultura, va fer una crida a la participació i va explicar que per Begur, per ser seu de projectes com aquest, és una magnífica oportunitat no només per donar a conèixer Begur arreu del territori, sinó també per diversificar i nodrir de nou contingut el ventall de propostes lúdiques i culturals que s'organitzen a la vila. La trobada Tintinaire de Catalunya tindrà aquest 2019 com a mestre de cerimònies el periodista crític d'art i gran coneixedor dels il·lustradors dibuixants catalans del segle XX, Josep Maria Cadena, que actuarà com a pregoner de la Diada. Durant dos dies, doncs, les il·lustracions, les pel·lícules i dibuixos de les aventures de Tintín seran protagonistes d'aquesta trobada dedicada a aprofundir en la seva figura i el llegat d'aquest cèlebre personatge de ficció amb propostes lúdiques i culturals per tots els públics, exposicions, projeccions i activitats infantils. Així, la jornada arrenca, com dèiem, dissabte 26 d'octubre amb una ruta indiana i amb la projecció de les pel·lícules El secret de Rackham Roach, El secret de l'unicorn i l'exhibició del documental Tintín et moi al cinema Casino. I ja l'endemà, el cicle encararà el seu segon dia amb una trobada de motos clàssiques relacionades amb Tintín, activitats infantils a càrrec de l'Esplai Autèntic de Begur, el pregó de la mà de Josep Maria Cadena i un dinar de germanor.
Gràcies, Eugènia Güell. I el que us deia abans, no us perdeu el cartell d'aquesta celebració, d'aquesta celebració de la trobada Tintinaire. És un cartell preciós, preciós. Si veu el castell de Begur de fons i Tintín arribant cap a Begur per mar en un vaixell, és preciós, és a dir, vaja, no sé, felicitats a qui l'hagi fet, felicitats a qui hagi tingut la idea, i jo ja tinc ganes de quedar-me en un. Són les 8 i 27 minuts. Sintonia, sisplau. Una última notícia amb en Miquel 40, que és, us parlem d'aquest èxit del Club Arquers d'Esclanyà, el Torreig Internacional de Vila d'en Camp. Miquel, endavant.
Amb 4 primers premis i 2 segons premis, el Club d'Arquers d'Esclanyà s'ha erigit amb el gran protagonista de la Round 900 Vila d'en Camp. L'entitat va viatjar fins a Andorra per participar en aquest prestigiós torneig en la categoria d'arc recorbat, que és un arc olímpic, amb un grup format per arquers tant del club com de la seva escola, acompanyats per les seves respectives famílies. Més enllà dels guardons escollits a la Round 900 pels arquers del Club d'Arquers d'Esclanyà, l'escola de tir amb arc del Baix Empordà també va aconseguir captar l'atenció de la resta d'arquers participants i van causar una veritable expectació al llarg del torneig. A la categoria més petita, el benjamí Rubén Marín es va fer amb la seva segona posició, quedant a pocs punts del campió. Pau Barreda i Tomàs Bravo van aconseguir respectivament el primer i segon lloc a la categoria Alaví. Mentrestant, Laia Fernández va assolir el primer lloc de la categoria infantil i Raúl Hernández, en la categoria júnior, va obtenir el primer lloc. D'altra banda, Marpi, també júnior, va competir en una categoria per sobre de la resta i va quedar en la primera posició amb molta diferència de les seves competidores. I finalment, Lluís Planagomà va quedar a la quarta plaça a pocs punts del tercer.
Moltes gràcies, Miquel 40. Estem a punt d'arribar a 8:45 del matí. Alba Lejide. En el Valequíria cada dia repassem la informació general. La primera notícia és això que veureu a tots els diaris, a totes les televisions, aquestes barricades de foc de grans dimensions, cremen diversos cotxes i arbres al voltant de la Conselleria d'Interior, diria al voltant de la Conselleria d'Interior i pràcticament per tot l'Eixample de Barcelona. Realment, ahir passejar-se era impossible, passejar-se pel centre de Barcelona sense veure una foguera a la llunyania. Els bombers han treballat tota la nit per acabar d'extingir els focs al passeig de Sant Joan, mentre alguns veïns corrien per retirar els seus vehicles del carrer, al Valejide.
Al carrer de Roger de Flor han cremat diversos cotxes i els bombers han treballat per evitar que les flames es propaguin. A més, alguns veïns han sortit a moure els seus vehicles aparcats al carrer. Al passeig Sant Joan, els serveis d'emergència també han hagut d'intervenir per apagar les flames dels arbres, que arribaven a l'alçada equivalent a un primer pis d'un edifici. Un grup de manifestants ha cremat també contenidors i mobiliari urbà i s'ha enfrontat a la policia.
I com a reacció, tenim la reacció del president de la Generalitat, que hi va fer una intervenció gravada quan passaven alguns minuts de les 12 de la nit, una declaració en què deia que els aldarulls s'han d'aturar ara mateix, responia a Pedro Sánchez, li deia que condemnava completament aquests fets, aquesta violència, una declaració de Quim Torra que va sorprendre per la contundència i que venia seguida del que havia dit el conseller d'Interior, Miquel Buch, que havia defensat els Mossos i havia demanat aïllar grups violents, provocadors i agitadors. També va descartar dimitir. El conseller creu que no s'està donant cap motiu per aplicar la Llei de Seguretat Nacional.
I vull agrair a tot el cos de Mossos i Mosses d'Esquadra d'aquest país tota la feina que està fent amb dificultats. Ahir vam tenir sabotatges als vehicles policials. Ahir vam tenir molts policies i moltes policies ferits d'un grup de violents. Per tant, tot i això, la confiança en el cos és plena perquè ningú pugui aplicar cap tipus de llei ni manllevar-nos una competència com és el de la seguretat pública d'aquest país.
En la seva primera compareixença pública després dels aldarulls a diferents ciutats catalanes aquest dimarts, Buch els ha atribuït a grups reduïts de manifestants violents que ha qualificat de provocadors i agitadors i ha demanat aïllar-los. De fet, preveu nous brots de violència en manifestacions previstes tant d'ahir com els dies que venen. El conseller també ha descartat dimitir. El director general de la policia, Pere Ferrer, no ha descartat l'ús de gas pebre.
I també relacionat amb això, què diu Ciutadans? Doncs el de sempre. Albert Rivera proposa a Pedro Sánchez cessar Quim Torra amb el 155, blindar Catalunya amb més efectius policials. El president de Ciutadans acusa l'independentisme de crear un tsunami de violència.
Con 1.600 efectivos más, esto no se puede parar. Ellos han querido crear un tsunami de violencia. No democrático, no, de violencia. Ardiendo están las calles de nuestra tierra. Un tsunami, hay que decirlo claramente, de violencia. ¿Cómo se para un tsunami de violencia? Blindando Barcelona y Cataluña con seguridad. Blindándola con Mossos, policía y Guardia Civil trabajando de la mano. Con más dispositivos, con todos los recursos que haga falta.
Ho ha dit en un acte amb militants al barri d'Horta de Barcelona, acompanyat de la portaveu del partit Lorena Roldán i de la cap de llista per Barcelona a les eleccions espanyoles Inés Arrimadas. Ha argumentat que s'ha de protegir els catalans i treure Torra perquè no es pot posar un conductor suïcida al capdavant.
La realitat, però, va per una altra banda del que diu Ciutadans. Això és així, és la realitat completa. Per què? Doncs perquè la coordinació entre els Mossos i la policia espanyola està funcionant. I això ho diu el govern català i també ho diu el govern espanyol, cosa que no havia passat fins ara, que un govern espanyol digués que la coordinació policial està funcionant. Això per una banda. Per una altra banda, Quim Torra no està fent res per promoure aquests aldarulls. De fet, ahir va fer una intervenció contundent contra aquests aldarulls, igual que ho estan fent la resta de partits polítics. El problema potser era que aquests aldarulls es veien a venir amb altres convocatòries dels CDRs que havien acabat amb enfrontaments amb la policia i que en aquell moment no s'havien condemnat, no s'havien criticat. Ahir ho va haver de fer el president Quim Torra, el president va sortir. Però és que amb un 155 no passaria res de diferent. No, la gent no deixaria de sortir al carrer a protestar. És més, la gent sortiria molt més a protestar. Un 155 el que faria és atiar les flames. Ara mateix la situació, segons el govern espanyol i també segons el govern català, està controlada i sobretot coordinada entre els diferents efectius de la policia. Veiem de què ens parla avui l'Andreu Paneque al seu comentari d'opinió.
Després que es fes oficial la sentència dels presos polítics, les poblacions de Catalunya s'han convertit en la viva reproducció de la pel·lícula de Matrix, en la que múltiples realitats paral·leles poden conviure a la vegada. Les vivències als carrers prenen realitat a través de les explicacions, definicions i valoracions que s'emeten ja no només des de les mitjans de comunicació, sinó també des del Twitter. Si ja és complicat enfrontar-se al monopoli de la força d'un estat, construir un relat amb milions de visions, valoracions i fake news fa que la visió en perspectiva del conflicte sigui impossible. I què provoca això? Doncs ben senzill, les postures immerses en el conflicte, lluny d'intentar trobar una solució, encara s'enerven més. Quina és, doncs, la solució? El dimarts, el nostre company Jair Domínguez es preguntava si a Catalunya entendríem que, de la mateixa manera que Hong Kong o el moviment revolucionari a Ecuador, no espera el beneplàcit institucional per decidir si persistir o no, Catalunya tampoc ho pot fer. Doncs bé, crec que la societat catalana ha entès finalment i per fi que en aquest moment només la voluntat del poble per demanar justícia és l'arma que podrà fer trontollar l'estatus quo de l'estat espanyol. Així que, en aquest moment, l'únic que ens queda és la mobilització constant.
Doncs ens agrada sentir aquest posicionament de l'Andreu Paneque. He de dir que l'Andreu, coneixent-lo, compleix bastant el perfil de gent que hi havia protestant, eh? Una part de la gent. M'agradaria saber on era ahir l'Andreu Paneque a la tarda. Va, Ignasi Arbat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, aquí, no sé.
Molt bé.
Entre reaccions al que passava ahir, vaja, coses. Coses que anem explicant aquí al supermatí. Els oients segur que ens han sentit que al principi del programa dèiem que avui havíem d'entrevista la Montse Bassa, la germana de la Dolors Bassa i candidata d'Esquerra Republicana per Girona a les eleccions al Congrés dels Diputats. Al final no podrà ser, ens comuniquen que per una qüestió personal que no ens pot atendre. Intentarem fer l'entrevista tan aviat com sigui possible. Però el que ja venim dient des de fa dies, molts ànims a la Dolors, molts ànims a la Montse, molts ànims a tota la família Bassa i molts ànims també a les famílies de tots els presos polítics. Ignasi, t'he d'avisar per començar. Avui no tenim cap tràiler, eh? Avui ens hem avançat a la vaga de demà i hem fet vaga de tràilers.
Bé, em sembla molt bé, doncs, també.
És a dir, no facis aquella paradinya d'abans de dir d'això que ens agrada tant de dir el nom de la pel·lícula.
Exacte.
I després va el tràiler. Avui no ho fem, això. Però intentarem amb les paraules expressar l'ambient de cadascun dels tràilers. Aviam si ho aconseguim.
Et sento amb una mica de dificultat,
Sí, és probable. És extremadíssimament possible. I no crec que hi puguem fer res, però vaja, ho intentem. Em sents més o menys?
Tu, si vols que em despisto, és que en algun moment t'he perdut, eh? No és altra cosa.
No és que passis de mi.
Exacte, sí, no t'ho prenguis personalment.
D'acord, m'ho apunto i ja anem veient. Va, escolta, a veure, primer, els oients que no sàpiguen amb qui estem parlant, si hi ha algun oient que s'acaba d'incorporar al supermatí de Ràdio Capital, estem parlant amb l'Ignasi Arbat, del nostre crític de cinema, amb qui cada dijous parlem de cinema i de les estrenes del cap de setmana, just abans que aquí en aquest programa matem el seu programa, aquest Ningú no és perfecte, aquest vespre a Ràdio Capital. Com va d'estrenes aquest cap de setmana? Bé?
Bé, és un cap de setmana correcte. Sí, comencen a venir setmanes interessants, que més o menys tenim una, dues pel·lícules d'aquestes també destacables per anar a veure al cinema, i aquesta setmana, curiosament, ens arriben dues segones parts, que són el plat fort d'aquesta setmana.
Va, doncs, quina és la primera?
Mira, la primera seria Zombieland mata i remata.
Zombieland mata i remata, ja promet, eh?
Sí. Sí, 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 promet, promet. Almenys la primera pel·lícula, la primera part, que era aquest Zombieland, era una pel·lícula extraordinària. A més, arribava en un moment d'esclat del gènere zombi mainstream. És a dir, el cinema de zombis, fins a, podríem dir, Walking Dead, sempre havia quedat relegat a la sèrie B o... Sitges, sempre veies pel·lis de zombis, però vaja, que era complicat que això sortís d'aquí. I amb l'arribada de Walking Dead, doncs això va canviar, fins i tot m'atreviria a dir potser una mica més enrere, amb l'Amanecer de los Muertos, aquella pel·lícula del Zack Snyder, que era un remake d'una del George Romero, que sí que va començar a despertar l'interès, però vaja... Des de Walking Dead crec que va anar en augment. I quan hi ha una cosa que funciona, la resposta és la paròdia d'allò que funciona. I Zombieland, doncs, és exactament això. Era una paròdia de zombis. I teníem com a una sèrie d'actors que el més conegut, o l'únic conegut potser entre tots ells, era el Woody Harrelson, que és l'actor que, doncs, que ja hem conegut, que porta mil anys treballant, que es conserva molt bé, que fa productes sempre, tots ells molt interessants. I llavors teníem Emma Stone, que no la coneixia ningú. Pensa que han passat 10 anys, des de la primera pel·lícula. Clar, en aquests 10 anys que ha passat, doncs...
Bueno, calla, Ignasi, Emma Stone... que tenim el tràiler, tenim el tràiler.
Ah, mira.
10 anys des de l'apocalipsi zombi. Y esta familia desestructurada.
¡Feliz Navidad!
¿Sabes qué me gustaría?
Me importa una mierda.
Ha sobrevivido a base de ingenio.
¡Oh, Dios mío, por favor, perdóname! ¡Es piel sintética!
Y de seguir las reglas.
Veient el tràiler podria ser ben bé una pel·lícula bona, com una pel·lícula d'aquestes comèdies que fan mandra.
Sí, no, però veient d'on venim, que és de la primera pel·lícula, que és fantàstica, i jo crec que podem estar tranquils en aquest aspecte, sí. Que ens trobarem una bona segona part.
Molt bé. Escolta, Ignasi, només un moment. Després parlaràs de Malèfica, que la vaig buscant.
Sí, després parlaré de Malèfica. Sí.
Molt bé, va, seguim. Què ens hem d'esperar d'aquesta pel·lícula de Zombieland mata i remata?
Sí, em fa més il·lusió parlar de Zombieland, Doncs sí. El que deia Emma Stone, que fa 10 anys no la coneixia ningú, i durant aquests 10 anys doncs ha guanyat un Òscar, és una estrella de cinema, ha fet un munt de pel·lícules. També tenim el J.C. Eisenberg, que doncs, també era de les primeres pel·lícules que feia, llavors vindré a la red social i tota una sèrie de pel·lícules doncs, que han vingut després. I potser l'actor, l'actriu més conegut, juntament amb el Woody Harrelson, era l'Abigail Breslin, que era una actriu infantil que feia doncs, això, pel·lícules que feia sempre de la nena Mulleres, i clar, i era potser la més coneguda. Curiosament, han passat 10 anys i l'Abigail Breslin ara mateix és la menys coneguda dels quatre, perquè també, diguéssim, que aquest traspàs a vegades d'actriu infantil a actriu adulta costa una mica. Però és curiós que perquè van venir aquell any, recordo fa 10 anys, els quatre actors van venir al Festival de Sitges a presentar la pel·lícula, i va venir en Maston, que ningú li va fer cas, pobreta, i que si vingués ara seria, vaja, fantàstic. Però bé, en aquests... càsting, se li afegeix que tots quatre repeteixen aquí. De fet, el director, que és Robin Fleischer, que és el que va fer Venom, fins i tot s'ha plantejat a fer una pel·lícula cada 10 anys. Diu que no li preocupa, perquè Woody Harrelson està molt en forma i que d'aquí 10 anys estarà igual de en forma que ara. Vull dir que no hi hauria cap problema per fer una altra pel·lícula d'aquí 10 anys.
Ai, Caller, estem en aquest gènere. Què tal, Sitges?
Bé. Ha estat un bon any, Hem tingut bones pel·lícules, sí? La veritat. Sí. Sí.
Jo hi vaig anar, vaig veure només una pel·lícula, que no sé si la vas veure tu, que era la de Les ventajas de viajar en tren, aquesta espanyola.
Mira, doncs aquesta no la vaig veure.
El que no he seguit és què em van dir les crítiques. A mi em va agradar, però no he seguit res més.
Sí, aquesta, la veritat és que va tenir bona crítica, La gent li va agradar, sí. Però no pots veure-ho tot, has d'escollir, i moltes vegades doncs, també acabes descartant aquelles pel·lícules que tenen una estrena molt propera quan has de triar entre dues. Aleshores dius, bueno, aquesta, quines possibilitats tinc de veure-la a curt termini? Poques o cap? I aquesta s'estrena d'aquí 15 dies. Doncs vaig a veure-la, que no tinc opcions de veure fora de festival, no?
Clar. El que jo no havia anat mai, no havia passejat mai per Sitges els dies del festival, i és espectacular veure la gentada disfressada de zombi, les cares que fan por, allò, amb maquillatge de ferides, bueno, no sé, a mi em va flipar bastant.
Sí, sí, a més, el primer dissabte de festival, que és el que hi ha a la Zombi Igual, és el que hi ha més, diguéssim, això, atretzo pel carrer, no? També hi ha tallers de maquillatge, la gent va disfressada... Sí, és un dia especial, aquell, el primer dissabte del festival.
Clar. Escolta, alguna cosa més de Zombieland?
Sí, no, ràpidament, doncs que és una mica el mateix que la primera, no? És a dir, aquest Mata i Remata, que és el subtítol que té aquesta pel·lícula, doncs es refereix a una de les regles del Jesse Eisenberg per sobreviure a l'apocalipsi. I per cert, recordem que la primera pel·lícula havia un cameo de Bill Murray que es disfressava de caçafantasmes. Jo només diré que Bill Murray repeteix i que s'hi afegeix Dan Aykroyd. Per tant, la broma en caçafantasmes pot continuar en aquesta segona part.
Molt bé, molt bé. Va, la següent, el que dèiem, no? Quina és la següent pel·lícula? Va, fem allò que ens agrada tant de dir el nom de la pel·lícula i tirar el tràiler, va.
Va, venga, Maléfica Maestra del Mal.
Venga, la...
Hace 5 años creí perderte para siempre. No existe maldición capaz de alejarme de ti. ¿Quieres casarte conmigo?
Sí.
Señora, tengo una noticia.
No me arruines la mañana.
Què passa aquí? Això no era la primera part, no era una versió de La Bella Dorment?
Sí, 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 correcte. Sí, sí, era això. De fet, va ser la pel·lícula que va obrir la porta als live action de Disney, no? Que és com anomenem ara les adaptacions de pel·lícules d'animació clàssiques de Disney en com a actors, per tant, amb el que és imatge real, no? Que s'ha fet. I en aquest cas agafaven no l'adaptació directament de la pel·lícula del conte de La Bella Dorment, sinó que agafaven la dolenta del conte de La Bella Dorment i li feien una mena de spin-off i t'explicaven la mateixa història, però des del punt de vista de la dolenta, que és aquesta tal Malèfica que protagonitzava l'Angelina Jolie, que recordem que és una pel·lícula del 2014. Era una pel·lícula que ningú donava un duro, també ho he de dir, i que va aconseguir una recaptació de 758 milions de dòlars a tot el món, que és una absoluta passada. Per això, llavors a Disney li va venir aquesta febre de fer la live action i continuar adaptant personatges, històries, contes d'aquests clàssics en dibuixos animats, donar-li una volta o no i fer-ne una versió en carn i ossos de totes, de totes aquestes pel·lícules. El cas és que jo he de dir que la primera part no m'agrada. És a dir, no, és una pel·lícula que no m'agrada. Sento, no li veig pràcticament res, sinó una pel·li fins i tot avorrida, diria.
Sí.
Però va tenir...
Jo la vaig mirar un dia a casa mentre sopava i és allò una pel·liculeta normal, no res, no? Seria això.
Sí, sí, sí. Això no deixa de sorprendre'm una mica l'èxit que va tenir. Potser segurament per la iconografia, la imatge d'Angelina Jolie, la veritat sí que és una imatge que impacta. El que és que Disney de seguida doncs, va posar en marxa la maquinària per fer-ne una segona part. Hem dit que la primera és del 2014, per tant han passat 5 anys. No? Bé, hi ha hagut tota una sèrie de problemes que han fet que aquesta seqüela s'anés endarrerint. I jo crec que ens arriba ara també perquè la situació, diguéssim, d'Angelina Jolie com a actriu, que llavors era més la primera línia, doncs ara no està tant a primera línia, està més a segona. Sigui perquè ella no ha volgut o perquè les circumstàncies a vegades en Hollywood una mica t'aparten de... no sé, és una cosa estranya. A vegades a Hollywood passen aquestes coses. El cas és que ella ja no és aquella actriu número 1 taquillera que era fa 5 anys. I Angelina Jolie, doncs, vulguis o no, ara necessita un èxit i està buscant papers per posicionar-se en productes que puguin funcionar. Un d'ells és anar en aquesta segona part de Malèfica, i recordem que també la veurem l'any que ve a The Eternals, que és una nova pel·lícula de Marvel, no? Aquí sí que ja ha apostat per productes que sap que sí o sí segur que funcionaran. I aquesta pel·lícula bàsicament és res, una continuació de la història. En aquest cas tenim aquí Malèfica, no? Que, vulguis o no, ja la primera pel·lícula blanquejava aquest personatge de dolent. Aquí és ja la protectora d'aquestes criatures màgiques i tal. I també repeteix El Fanny, amb el mateix paper d'Aurora, que en aquest cas doncs, és afillada del personatge de Malèfica, i que es vol casar amb un príncep per unificar el món de les fades humans, etc. Llavors tindrem un tercer personatge, que és Ygritte, una reina, interpretada per Michelle Pfeiffer, que és la mare del príncep, que això no ho vol per res, no? I aquí hi haurà un enfrontament entre els dos mons i tal. Bé. No sé, la veritat és que és una pel·lícula que jo moltes ganes no tinc, ja ho dic, perquè la primera pel·lícula tampoc em va semblar res extraordinari.
Bueno, doncs vinga. Va, d'aquesta següent que m'explicaràs ara, no tinc el tràiler, sí. O sigui que anem-hi directe. Què més?
Bueno, què t'anava a dir? Per cert, si vols te dir que Rotten Tomatoes, aquesta Malèfica, ara mateix té un 46%.
Tant, ui, feia, ja... no? Sí. Anem feia malament, bastant, eh? No? Sí, a veure, Rotten... I l'altra, la Zombieland 2, què tenia?
Ara mateix té un 75, per tant...
Ah, encara bé, però... Sí. Bueno, pels oients, això de Rotten Tomatoes és una web que recull crítiques positives i negatives, i en aquest cas el 42% creuen que és una pel·lícula bona, la resta creuen que és una pel·lícula dolenta.
Uh-huh. Sí, sí.
Va, quina pel·lícula més?
I si vols, mira, podríem acabar... No és ben bé una pel·lícula, és un documental que es diu Comportar-se com adultos, que és dirigit per Costa Gavras. Costa Gavras, ja sabem que és, bueno, és un director que sempre ha fet pel·lícules molt reivindicatives, ha tocat temes molt delicats, ha tocat vaja, moltes vegades la fibra. D'ell hem vist pel·lícules, bueno, més recentment potser El Capital, però d'altres que recordem, doncs, clar, Estado de Sitio, per exemple... ja ens aniríem a cinema sobretot dels anys 70, que és on va tenir més impacte el Costa Gavras. I ara doncs ha fet aquest documental que ens parla la història en real, aquesta és bastant propera, del polític grec Varoufakis, quan diguéssim, va haver de negociar amb la Unió Europea tot el problema de la crisi econòmica grega, i de quina manera doncs, va haver d'afrontar aquestes negociacions. Intenta fer també un retrat molt dur del que amaga Europa, per entendre'ns, no? Qui hi ha darrere de la Unió Europea i qui són els seus líders. I, bueno, diguéssim que intenta parlar una mica de tot això a través d'aquest documental.
Molt bé. Doncs escolta, agafem un repàs també de la cartellera al cinema de proximitat. Anem primer a Palafrugell, on aquest cap de setmana no hi ha pel·lícules. Sembla que no hi ha pel·lícules. Imaginem que deu ser. Ara ho estem consultant a la web, eh? No hi ha pel·lícules, segons programades al cinema aquest cap de setmana a Torroella. I ves que no sigui... perquè fan vaga i com a protesta per la sentència. I m'imagino que una cosa semblant deu passar a Torroella, perquè tampoc sé trobar les pel·lícules d'aquest cap de setmana. A veure, deixa'm-ho comprovar. Ah, no, mira, no. Sí, a Torroella sí que fan... No, això no deu ser. No. A Torroella us animo a consultar-ho a la web, perquè ara mateix no ho sé trobar. Ignasi, moltíssimes gràcies.
De res, home, la setmana que ve més.
La setmana que ve més, que vagi bé. Nosaltres continuem a fer el repàs... Vinga, que vagi bé, Ignasi. Anem a fer el repàs per tot el Baix Empordà per repassar les notícies més destacades. Suposo que el farem, no? Aquest és, doncs, el repàs de les notícies destacades del dia al Baix Empordà.
Albons ampliaran i reformaran el seu ajuntament. El primer que es farà serà substituir les escales de l'entrada de l'ajuntament per rampes, es canviaran les vigues per un nou forjat que permetrà fer un arxiu municipal més ampli i un nou despatx, tot per un cost que serà superior als 85.000 euros.
El Terracota Museu de la Bisbal presenta divendres una nova exposició mentre els seus treballadors s'han atenit a la protesta per la sentència dictada pel Tribunal Suprem contra els líders del procés independentista i ho han fet cobrint amb un vel negre una de les peces més representatives del museu.
A Palamós i Sant Antoni hi haurà la cursa de la dona i arribarà el proper diumenge 20 d'octubre. L'Associació Dones de Palamós i Sant Joan organitzen aquesta cursa solidària en benefici de la Fundació Don Colliga, que cuida els malalts de càncer i les seves famílies psicològicament. I a Santa Cristina d'Aro aquest diumenge organitzen un anellament científic d'ocells silvestres. És una activitat mediambiental gratuïta i no fa falta inscripció prèvia. Tindrà el punt de trobada a la zona esportiva del municipi a les 10 del matí.
I ahir Begur va celebrar el Dia Mundial de la Conscienciació de l'Aturada Cardíaca amb una jornada celebrada a la plaça Esteve i Cruanyes i sota el lema Tots els ciutadans del món poden salvar una vida, amb una sèrie de propostes amb la voluntat de conscienciar la població sobre l'aturada cardíaca i com les maniobres de reanimació cardiopulmonar poden salvar vides.
Gràcies a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital que hem fet aquest supermatí conjunt, aquest supermatí entre tots. Sabeu que tota la informació segueix a Ràdio Capital. Ara, però, abans hem d'acabar fent un repàs de la informació meteorològica d'aquests dies, que, com ens explicava abans el company, doncs que està més o menys semblant, hi podríem fer copiar-pegar, però que convé repassar. Marc Vilà.
Poques novetats per a una jornada de dijous que serà bàsicament estable i assolellada, amb la distorsió del pas d'algunes bandes de núvols, estones més trencats i estones més densos. A la informació del temps de les últimes jornades quasi podríem fer allò de copiar i enganxar. Els meteoròlegs de torn quasi entrem en mode avorriment.
Perfecte, doncs. Nosaltres no ens avorrirem a seguint la informació del dia també a Ràdio Capital i demà el supermatí que torna. Tornarà amb una edició de butxaca perquè l'equip de Ràdio Capital ens adherim a la vaga convocada per protestar contra la sentència del Tribunal Suprem. Fins aquí el supermatí, que vagi bé. Ara uns segons de música i arriba en Marc Clapés amb el seu Matí Capital. Que vagi bé.
Que et va penar.